Doctor Ramon Grimal, dermatòleg, autor del llibre Estima la teva pell, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es queda amb el que has sentit?
Bueno, és bastant el comú el que veiem cada dia a les nostres consultes. En aquests moments la pressió del màrqueting és brutal i hi ha molt poques persones que no creguin que han de dedicar una estona cada matí o gastar uns quartos tenint cura de la pell sense cap fonament científic. I això, esclar, ens esgarrifen els metges perquè veiem molts problemes derivats d'aquest error de concepte de creure que la pell sana necessita que li apliquem productes per seguir-se mantenint sana. I això científicament no és així.
Vostè diu, si vull vendre molta crema hidratant, el sistema més eficaç és aconseguir que la gent s'ensaboni.
Sí, si jo volgués vendre tila, si regalés cafè a tothom i la gent anessin molt nerviosos pel món, doncs llavors s'haurien de prendre la tila per relaxar-se. El sabó el que fa és arrencar els greixos naturals de protecció de la pell, llavors ens notem la pell seca, i llavors damunt d'aquesta pell seca, que l'acabem de desengreixar nosaltres amb el sabó, i hem de posar-hi greixos externs que han fabricat tant a la Xina o a Corea o on vulguis, i en canvi ens estem eliminant els nostres, que són els naturals.
Clar, que ni diem skincare o ni diuen skincare ara, que això no deixa de ser, les rutines facials de tota la vida. Skincare coreana, ens parlava una de les persones a qui ha trobat el nostre company en pràctiques.
Sí, aquest és un error molt, molt comú. Aquest és font de moltíssimes frustracions. Si tu veus unes cuixes precioses a Instagram o TikTok i una noia et diu que aquestes cuixes tan boniques és gràcies a que jo m'estic posant aquesta crema, tu et compres la crema i les teves cuixes no es tornen boniques com les d'aquella noia, i és clar, et pots imaginar que és culpa de que la crema no et funciona, no? I això ha passat amb Corea. A Corea les dones tenen una cara molt bonica perquè genèticament són diferents de la nostra i dintre de la seva cultura no es posen protector solar. Defugen del sol d'una manera física, no van als estius ni als caps de setmana a prendre el sol. I llavors envelleixen d'una manera molt millor que la nostra, per dos motius, per la seva genètica i perquè defugen voluntàriament del sol, perquè socialment allà està mal vist. I llavors ensenyen una foto d'una dona de 40 anys que fa molt goig i diuen, és gràcies a que em poso la crema dels 7 pèptids coreans o perquè em faig la rutina dels 8 passos coreana. No, és perquè tenen una pell diferent de la nostra i perquè eviten d'una manera voluntària el sol. I llavors la gent aquí diuen, doncs ja em faré la rutina de la noia coreana, tingui 50 anys, faré el mateix goig. No, això no és així. Aquella noia fa aquell goig perquè genèticament és diferent i perquè no és que es posi aquests productes, és perquè evita d'una manera física amb barrets, amb parasols, decidint què farà el cap de setmana, decidint on passar les vacances a l'estiu, d'aquesta manera evita la radiació solar. No aplicant-se, com molta gent explicava ara en aquest tall que heu posat, no? Jo a les 8 del matí la meva nòvia em renya si no em poso crema solar. Doncs que no et renyi més, no cal que te la posis, no? No té cap sentit. Si de 8 a un quart de 9 estaràs al carrer per anar a la feina o per anar a estudiar, aquella miqueta de sol que evites és ridícul comparat amb després si el diumenge dius, me'n vaig a fer una paella a la Barcelona pobreta, bueno, ara ja no es pot anar a la Salmeta. Me'n vaig a prendre el sol o a rondar per la muntanya perquè m'agrada la sensació que això en la nostra cultura la majoria ho fem i està bé que ho fem perquè forma part de la nostra cultura, però evidentment això farà que envellirem pitjor que els coreans o que els que eviten el sol d'una manera voluntària perquè dins de la seva cultura el sol està mal vist.
Per tant, concloem que el secret de l'eterna joventut és fugir del sol.
Bueno, l'eterna joventut jo crec que no ho ha descobert ningú, no? Però podríem parlar de que hi ha molts altres factors afegits en el bon envellir, que seria doncs, cuidar molt l'alimentació, cuidar les hores que dormim, cuidar una mica de la manera en què bevem, que molta gent doncs, anem una mica poc hidratats d'aigua, i evidentment evitar voluntàriament el sol. Passa que aquí això ens agrada, eh? Llavors és part de la nostra vida. Vivim en un país mediterrani, hi ha una part fins i tot estudiada filogenèticament. Als animals els agrada aquella sensació del solet, i si algú té un gos o un gat, doncs ho veurà que busca aquell sol que entra per la finestra, doncs això els humans també ho tenim, ens dona una alegria, ens dona un plaer, igual que ens el pot donar el fet de prendre aliments, no? És agradable tenir la sensació doncs, de menjar. I llavors, anar en contra d'això doncs costa molt, i llavors el que hem de fer els humans és, escolta'm, no passa res, ens adaptem a la nostra cultura i amb els anys potser doncs, et va caure una mica la panxolina, no passa res, i vas tenint alguna taqueta del sol perquè forma part del nostre envellir. Quin problema hi ha? Cap ni un, si t'haguessis de guanyar la vida, no sé, amb la teva cara, perquè has de vendre peptidos coreanos, que vols que sembli que en els 60 anys doncs, tu en tens 20, doncs evidentment doncs, llavors no podràs fer això. O si t'haguessis de guanyar la vida despullant-te, doncs la paella no te la pots menjar, perquè, esclar, se't fotrà en el cul o a la panxa, no? Per tant, has de menjar endívies i bledes i tota la vida cuidar-te, que és el que li passa amb un model, pobret, no? Que si jo sóc model i em guanyo la vida doncs, venent calçotets, doncs evidentment haig de tenir una dieta doncs, que m'haig d'estalviar moltes coses, però si sóc una persona que em guanyo la vida doncs, en una oficina, doncs potser decideixo que em ve més de gust de tant fer una cervesa amb els amics o el divendres a sortir i menjar-me una pizza, que no passa res, no passa res, però evidentment no pesaré el mateix que pesava quan tenia 16 anys.
Vostè posa molt la banya en això de, escolta'm, només pel fet que us estigueu posant crema solar protectora, no us esteu protegint la pell. De fet, en el seu llibre explica com anys enrere, als 90, es creia que amb protegir només d'un tipus de rajos solars n'hi havia prou, que es protegia la part que fa que, dels rajos que fa que la pell es posi vermella, però que no es protegia, que es deixava travessar la radiació ultraviolada, que és la del tipus UVA, que és la que estimula la melanina i la que fa que ens posem morenos. Això després es va veure que no havia de ser així i es va crear una protecció per tot, però ni així, diu vostè.
Bé, és que aquest estudi va ser esgarrifós perquè es va veure que uns neerlandesos que anaven a passar les vacances a Mallorca doncs es va intentar veure si tenien més càncer de pell que es posaven crema o els que no. I, curiosament, es va veure que tenien més càncer de pell les persones que s'aplicaven protector solar, perquè en aquella època el protector solar evitava només la cremada. I llavors, què feia el neerlandès? Doncs estava allà pensant-se que el sol no li feia mal perquè no es cremava. Però la radiació UVA, aquesta sí que entraven a la pell, per tant, provocava càncer de pell. En canvi, el que no es posava crema, al cap d'una estona, com que la pell li picava, li coïa, perquè s'estava posant vermell, se'n tornava dintre de l'hotel a prendre cerveses i aquest no s'irradiava de la mateixa manera. No? Per tant, el fet de no posar-se crema en aquella gent els advertia de que s'estaven cremant i s'amagaven, que és el que passa amb un llit UVA. Si tu ets un enginyer que ets mala persona, doncs fabricaràs una radiació solar artificial que no avisi la gent que estan rebent radiació solar. Per tant, tu et poses en un llit UVA, t'han tret la radiació que et crema, que és la UVB, i només tens la radiació que penetra dintre les cèl·lules, que et pigmenta, però que provoca mutacions i, per tant, molt més càncer de pell. És clar, si els llits de sol artificial fessin el sol real, que és UVA i UVB, la gent al cap de 3 minuts sortirien disparats, dient, és que m'estic cremant, no? Aquí. I una mica amb la protecció solar ara passa el mateix, que la gent es posen perquè els hi és còmode a les 8 del matí després de rentar-se la cara una mica de crema de protecció solar, després el seu maquillatge o la seva crema, i llavors amb això tenen la sensació de que s'estan cuidant. No, el que estan cuidant són les butxaques de la indústria que fabrica aquests productes, perquè de 8 a 2 quarts de 9 per anar a treballar o si estàs agafant el metro, evidentment no serveix per res, i una crema solar dura 2 hores com a molt, per tant a les 11 que comença a sortir el sol, doncs ja no n'hi ha, i si surts, jo què sé, a fer un tallat a mig de matí o surts a fer el teu tàper allà al parc a la una, doncs evidentment que en aquell moment la crema aquella ja no serveix. Per tant, si et vols protegir, és molt més important decidir a quin banc del parc sec o a quina terrasseta doncs, m'aturo perquè aquella sensació agradable doncs, ja no la tindràs. No? Però posar-se crema cada dia de rutina al dematí per evitar el sol a l'hora del dia que no fa sol, doncs és clar, és una mica un contrasentit.
És que ens fan per a bojos. M'encanta coincidir amb el Ramon Grimal. Ramon, com estàs? Perquè va venir a l'Altaveu, a la 2, també vam gaudir moltíssim. I Ramon, vostè ho sap que és polèmic el que vostè diu, perquè després, quan vam penjar el vídeo a xarxes, la gent es posava les mans al cap perquè, clar, ens han inculcat tant els darrers anys.
Ja es podien haver posat a la cara, no?
Clar, Ramon, que tot el que fem ara ens digueu que és incorrecte o que no serveix per res, doncs la gent li peta el cap, no?, una mica. I jo volia anar a preguntar sobre els rajos UVA, precisament, que crec que ha anat a menys, no?, l'ús d'aquestes cabines de rajos UVA, sí. Però no estan prohibits. Com pot ser això, Ramon?
Bueno, el tabac tampoc no està prohibit. És a dir, hi ha moltes coses que són clarament conegudes que fan mal, però hi ha uns interessos econòmics brutals al darrere i ens costa molt de regular. En alguns països sí que estan prohibides les màquines. Ho veien aquí, s'ha fet regulacions en algunes edats concretes, amb unes dosis concretes, però també pot passar això amb els tatuatges, és regular les substàncies químiques que es poden injectar en la pell d'algú, doncs és una mica més complicat del que sembla, no? Llavors, alguns tatuatges estan fets amb substàncies molt segures, però altres no. Vull dir que hi ha moltes coses per regular que són molt complicades, però bueno, jo crec que l'exemple del tabac és flagrant, no? Des de fa molts anys que sabem el mal que fa el tabac i es ven amb tabacaleres com aquell qui diu oficials de l'Estat, no? Vull dir que encara és més gruixut que el que posa una màquina de sol artificial, mira, com a mínim no té la subvenció
Però
o el
perquè ho
recolzament
entenguem, és
necessari, no?
molt més perillós exposar-se als raigs UV que al sol. És igual de perillós, depèn de l'estona.
Bueno, és un tema de dosi acumulada. En el sol artificial, amb menys estona, reps molta més dosi, perquè evidentment t'han suprimit, per això poses moreno un poca estona, per això la gent hi va. És una mica com aquesta ximpleria dels adolescents que en comptes de prendre's doncs, tres cervesetes es foten un lingotasso de ginebra i ja van col·locats, no? Vull dir que ells troben que el rendiment de l'alcohol, com més alt, és millor per
Clar,
trobar-se...
doctor, que se'ns acaba el temps
Entonces, ah,
per no circumscriure-ho tota la pell. Vostè també parla dels cabells i em sembla interessantíssim. Diu que els rossos tenen més cabells que no pas els castanys i morenos i pèl-rojos.
sí, això no té massa interès, però bueno,
Home, sí que
són
n'hi té,
dades.
sí, perquè vostè ja ho sap, però la resta de mortals no ho sabíem.
És veritat.
Sí, són dades estadístiques. Amb els cabells també hi ha moltes enganyifles d'aquestes de fer creure a la gent de que si t'estan caient els cabells i et prens suplements i vitamines et cauran menys, i això tampoc no té cap base científica. Els nostres cabells es regulen per cicles, que els cabells es renoven i també es regulen per les nostres hormones, però no pel que mengem, eh? Per tant, si tu et menges tonelades de suplements i vitamines pels cabells, no et creixeran ni menys ni més.
Val, té 30 segons per explicar-nos quina és la seva rutina facial diària.
Jo no em poso res a la cara, absolutament res. Necessito 3 segons per respondre.
Quants cops a la setmana ens hauríem de rentar el cap? És que ens estan arribant preguntes, eh? És bo rentar-se'l cada dia?
No té cap importància per la salut dels cabells perquè l'arrel no rep aquesta informació.
Rapidíssim, perfecte. Escolti, moltíssimes gràcies, doctor Grimal. Estima la
Ha
teva pell. Si en
estat un
voleu saber
plaer.
més, de veritat que és un manual que et parla no només de la pell, no només del cabell, també de les ungles, del que diuen les ungles del nostre estat de salut. En fi, que us el podeu comprar per aquest Sant Jordi. Estima la teva pell, del doctor Ramon Grimal. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès, bon dia.
Adéu.